Hola, benvinguts a l'estiu i al Xalem Llegint d'aquest mes de juny. Estem aquí el Jordi Soldevila, la Roser i la Núria.
Hola, el programa d'avui el dedicarem a un dels altres autors que enguany fa 100 anys que va néixer. Avui li toca a Pere Galdés. Pere Galdés és un dels grans de la literatura catalana i és un dels referents pel que fa a contes, a narrativa curta. Pere Galdés té molta obra publicada i també va treballar al món del periodisme, a l'Esquella de la Torratxa. Després, també com son cunyat, el Tisner, va estar exiliat a Mèxic i després va tornar. Avui us oferim un repertori de contes molt, molt i molt breus, que era una de les coses que el Pere Galdés sabia fer molt bé. Esperem que us agradi.
El fill de Venus. Es pot declarar un incendi, una guerra o el contingut d'una maleta, però no un amor. A propòsit de l'amor, totes les declaracions són indiscretes, fins i tot aquesta.
Per a un demà millor. Drama en menys d'un acte. L'escena representa, a l'esquerra, una posta de sol. A la dreta, un cap de setmana. En alçar-se el taló, l'únic personatge de l'obra, jove de bona presència, s'avança amb el propòsit de recitar un estremidor monòleg de protesta. Però es desploma el taló a causa d'una avaria mecànica i l'esclafa. Llestos. Fi. Els dimarts no hi ha funció per descans de la companyia.
El mirall de l'ànima. No ens havíem vist mai, enlloc, en cap ocasió, però s'assemblava tant a un veí meu que em va saludar cordialment. Ell també s'havia confós.
A tornajornals. Un dels grans enamorats que registra la història, encara que de moment no ho sembli, fou Lluís XVI, que va perdre el cap per Maria Antonieta i tingué la sort, enmig de la desgràcia, de ser correspost a la mateixa mesura per la seva estimada.
Carta al jutge. Distingit senyor, porto fins a les darreres conseqüències el precepte d'estimar el proïsme com a mi mateix, i ara, quan he decidit suïcidar-me degut a males transaccions i desenganys amorosos, acabo de matar un veí del mateix replà, segon pis, tercera porta, amb una perdigonada d'escopeta de dos canons disparats alhora. Gràcies a aquesta fidelíssima interpretació del meu afecte als nostres semblants, ningú no em podrà engaltar, que ja m'ho diran de misses.
La fi del cap. De fet, entre el meu cap i el meu cos havia existit un divorci des del principi. El cos denotava una vocació per conservar la petitesa i especular-hi, fent que tots els moviments tendissin amb una mena d'avidesa cap a l'arrobliment. El cap no. El cap era gros, audaç, i pensava coses realment engrescadores. Un dia, trobant-me al llit amb una estimada meva, vaig sentir que el cap emmalaltia seriosament, mentre el cos mantenia l'equilibri, repartint la salut amb normalitat per tots els llocs que estaven sota la seva vigilància. Amiga, vaig dir, em sembla que el cap se'm morirà. Ella es va esverar tant que vaig sentir imperiosa la necessitat de tranquil·litzar-la. Mira, no passarà res. Enterrarem el cap dins un barret i veuràs com la placidesa del món es mantindrà plana, quieta, com és del nostre gust. Cap país no alterarà la seva hora oficial, ni cap invasió no serà detinguda. Demà, milers d'ombreles s'acararan el poder del sol i cada un podrà dir-hi la seva. Es va dormir sota la protecció dels meus braços, segura que tot aniria tal com jo li explicava.
De quan les bèsties parlaven. Hi ha una tendència excessiva a afalagar les femelles. S'ha parlat molt de la gallina i gens de mi, que sóc el gall dels ous d'or.
Pels vols del paller. Buscaven al comerç un forat per a la meva agulla, però al final va resultar que només el podia fer ella mateixa. Per la por d'espuntar-la, la vaig deixar nua, tal com havia vingut al món.
Història castrense. Si els hagués manat de saltar per la finestra, ho haurien fet gairebé amb alegria, perquè hi confiaven cegament. Fins que un dia els ordenà que saltessin per la finestra, i aleshores desertaren tots, perquè un home que disposa coses així no és de fiar.
Venim de la pols. Van excavar davant de casa seva. No volien dir-li si feien una piscina o la base d'una glorieta. Es tracta d'una sorpresa, responien a cada pregunta d'ell. I ho fou, perquè quan van completar les mides, li donaren allò que se'n diu cristiana sepultura.
Com recullen l'arròs amb guants desinfectats. Les taronges en paper d'estany. Els amants del suc de taronja, el suc de taronja i calador. Suc de taronja, sura blanc. L'arròs es torna gros.
Discreció. Van convidar-lo a pensar i digué que no volia donar molèsties, que ja pensaria a casa.
Falsa modèstia. Afirmava que ell era molt senzill, sense reparar que tenia la complicació de tothom, amb una anatomia interna composta de moltes i molt meravelloses peces.
Obsecació. Entre anar al cel o quedar-se a casa, va preferir això darrer, a desgrat del poder de la propaganda contrària i del fet que a casa seva hi havia goteres i moltes i molt variades privacions.
Lligant caps. La present és una d'aquelles històries que comencen en un cafè i no se sap mai com acaben. Al taulell o al voltant d'una taula, un client explica als amics. Es diu que els ulls són un dispositiu per veure com és allò que ens envolta i com són els altres. Però i per mirar dins d'un mateix, en aquest sentit, som com cecs. O bé passa que tot el que veiem a fora és en realitat el que portem a dins. Aleshores, no ens hauria d'estranyar que hi hagin tantes desgràcies. D'una manera o altra, i tirant llarg, només veiem la meitat del que hi ha. O sigui, que dos ulls o són massa o són poc, però mai la mida justa. És un motiu poderós per afirmar que no és que la naturalesa sigui sàvia, sinó que sap una colla de coses de memòria i les repeteix com un lloro.
L'Express. Ningú no solia dir-li a quina hora passaria el tren. El veien tan carregat de maletes que els feia pena explicar-li que allí no hi havien hagut mai ni vies ni estació.
Vent gris. La bruixa el va maleir de lluny, i només el tocar de passada. Però fou una passada forta, ja que a partir d'aleshores va arrossegar la meitat d'ell mateix com si arrossegués una ala.
Copyright. Algú m'ha fet, a mi, i he estat venut. Mai no he pogut saber qui ha cobrat els drets, ni si he estat un bon o un mal negoci.
Costums d'altres terres. Els indis a l'Osa són lletjos sense excepció, però molt amistosos i sumament hospitalaris. Així que et reben a casa, t'ofereixen la dona tot drap i ells mateixos et paren el jas. Això sí, si la dona no t'agrada i la rebutges, et degollen al siti amb una pedra foguera sense esmolar.
No se sap mai. De les quatre rodes del cotxe n'hi havia una que girava al revés, però era la bona, perquè provava d'allunyar-se d'una corba que ens va desmanegar a tots.
Nota biogràfica. Em dic Pere i dos cognoms més. Vaig néixer abans d'ahir i ja som demà passat. Ara només penso com passaré el cap de setmana.
Qüestions de tràmit. Van dir al reu que tenia el dret d'una última voluntat, però ell respongué que passava, perquè no s'entendrien pas.
Balanç. Tot just quan estava a punt d'abastar la galleda, va fallar-li una cama i caigué al pou. Mentre queia, va passar-li allò tan conegut de veure d'un cop d'ull tota la seva vida. I la va trobar llisa, igual i monòtona, dit sigui entre nosaltres. De manera que se'n passà l'aigua d'ofegar-se amb una exemplar resignació.
Passos comptats. Des del revolt vaig preguntar on començava aquell camí i uns caçadors m'explicaren que just on es retallava la silueta del salze damunt l'horitzó. Vaig caminar fins a escorxar-me els peus i en arribar al salze, un home clavat a terra em digué que allò no era cap començament, sinó un dels finals. En descobrir la meva mirada d'estupor i qui sap si d'espant, l'home clavat a terra em recomanà que no fes escarafalls i que em busqués un sot arrecerat a mida abans no es pongués el sol. Després afegí, tots són presses.
Judici precipitat. Una vegada vaig rebre una flor roja i no sabia si era una amenaça o el testimoni delicat d'una admiradora. Posats a triar, vaig quedar-me amb això darrer, perquè vaig més curt d'enamorades que d'enemics. I ja em feia tot de càlculs feliços a base d'entrevistes deliqüescents quan va trucar a la porta i aparegué un missatger d'aquests que van amb moto. El cor em bategava de pressa, però no. El noi em va dir que s'havia equivocat de pis i em va demanar que li tornés el flor.
Miratge. L'altre dia, mentre m'afaitava, vaig descobrir-me una altra cara. I no m'era pas desconeguda. S'assemblava a la d'un veí meu que no puc veure, un home insuportable amb el qual ens barallem a cada pas. Des d'aleshores em tinc mania i m'odio. Ja no em puc quedar sol amb mi mateix.
Altres dimensions. Per necessitats d'espai que devia enfrontar un arquitecte que ja descansa en pau, el rebedor de casa té forma de triangle. No hauria pensat mai en les Bermudes, de no ser que en qüestió de pocs dies el rebedor va endrapar-se la tia Margarida i un cobrador de la mútua que era una bellíssima persona. No és pas per la molèstia, perquè ja se sap que les grans ciutats són incòmodes. Però estic una mica nerviós. Ara, quan surto de casa, vaig d'esquitllentes, perquè el triangle em fa besarda.
Obituari. Males notícies. S'ha mort aquella vella que no es volia morir mai. La baixa és particularment sensible perquè l'aguantava la fama de la seva curiositat desperta, No es volia perdre res. I ha passat, no ens enganyem, allò que ja era de tema. Ara el problema és buscar-li substitut. Queda oberta la convocatòria.
Forats negres. L'amic era d'aquells que s'animen a les converses de sobretaula, a l'hora del cafè. Va posar-me suaument la mà damunt el braç i em digué: no ens enganyem, tu. Nosaltres som l'esdevenidor del passat i alhora el passat del futur. I engolant la veu va afegir: per molt estrany que sembli, l'home no ha tingut mai present espais blancs. A mi només em falta que em burxin perquè em senti inclinat a jugar a la contra. Vaig apartar la mà del meu amic, també amb suavitat, tot dient-li: doncs jo no ho veig pas així. Crec que l'home només té present. Des del temps més remot fins al futur insondable, tan sols ha pogut comptar amb cada instant de cada dia. La resta són records o somnis. I què? Em pregunta ell. Es produí un silenci d'aquells que, per contradictori que sembli, donen cos a les paraules. Al final vaig proposar-li que no ho toquéssim, que ho deixéssim tal com estava. Deixem-ho aquí, convingui l'amic, matant brutalment una prometedora controvèrsia.
La planeta. La tiradora de cartes i també especialista en bola de cristall, segons els anuncis, va dir al client que trauria premi a la rifa. Després de la fallada, el client va reclamar iradament perquè no havia tret. Quin número teníeu? Va preguntar-li la fatillera. Cap. I doncs, com volíeu treure? Vos em vau dir que tindria sort, i si la sort posa condicions, plego. A base de comprar números pot treure qualsevol. Tenia raó, era indiscutible. I la dama endevinadora va tornar-li els diners de la consulta, la qual cosa, si es considera bé, ja era una confirmació dels seus auguris.
L'hora en punt. La mort es presentà quan no se l'esperava i ell li digué que no li havia donat hora. És que l'hora la dono jo, va respondre-li a la mort. No sempre, no sempre, replica ell. Ara, per exemple, tinc l'agenda plena. Llavors no us ve d'un dia, però a mi sí. Telefoneu-me dimarts que ve a 4:15 i quedarem per una data. És irregular, no puc fer-ho. Va contra els reglaments, digui la gran senyora. Apa, va, es defensa ell, tot empenyent-la suaument cap a la porta. Amb la feinada que teniu no em direu pas que depeneu d'un difunt puntual. En canvi, jo tinc compromisos inajornables. I la mort se'n va anar amb la calavera entre les cames, sense saber-se'n avenir. No li havia passat mai.
L'ordre dels factors. Va tocar-li un entrevistador d'aquells que es volen lluir amb les preguntes impertinents. L'invitat al programa era un prohom il·lustre i el locutor va preguntar-li de sobte: vos seríeu capaç de donar la vida per una idea? L'entrevistat s'obrí d'acord i, tot oferint el perfil afavoridor a la càmera, respongué: no, m'estimaria més de trobar una idea que em salvés la vida.
Meteorologia aplicada. Fa temps van pagar-me amb un taló sense fons d'un banc de boira. Gràcies a no haver-lo pogut cobrar, he gaudit sempre de clarianes.
Els bons costums. El cavall, desorientat per una malapta estirada de la brida, va fer un bot i el cavaller caigué en mala posició. El genet es va trencar una cama i el cavall, convençut que complia un deure pietós, va rematar-lo amb una forta guitza a la nuca.
Ars Poètica. Li va sortir una rima preciosa, d'aquelles que poden salvar un poema. Però havia nascut vídua, abandonada de parella que la justifiqués, i es va quedar sola al final de la ratlla, sense que cap llei de mètrica acudís al seu socors. Si no s'hi troba remei, coses així ens amargaran la vida.
No costa res de ser amable. De cop i volta, quan menys ho esperava, la seva estimada va dir-li: "T'has fet gran." Intrigat, va mirar-se en un mirall de cos sencer i comprovar que encara era objecte d'amor, perquè no era que s'hagués fet gran, sinó que es feia vell, amb bosses i arrugues que se li anaven menjant la figura. En un cas com aquell, tots els eufemismes eren d'agrair.
Trànsit. A l'hora de la mort, el sacerdot va provar d'assistir-lo i ell, amb un filet de veu, li preguntà: "Perdoni, mossèn, quines garanties tinc?" "Tot depèn de la voluntat que vostè hi posi", va respondre-li l'eclesiàstic amb un to altament professional. I el moribund va tacar els ulls amb una conformitat que hauria de servir d'exemple. L'un se'n va anar i l'altre es va quedar, tots dos submergits en un mateix misteri.
Forense va donar un cop d'ull a les dues ratlles paral·leles, rovellades i cobertes de males herbes. Crispadora paradoxa, digué. Aquesta via ha mort perquè el tren l'ha aixafat de poc.
Prescripció facultativa. El metge va ser taxatiu. Cal que sigui així. No podem pas criticar aquests professionals, perquè quan es mostren severs, ho fan pel nostre bé. Va dir-li: "Des d'ara mateix un canvi total de règim. Oblidi's de les coses que li agraden i comenci a acostumar-se a aquelles altres que li desplauen. Si em creu a mi, encara podrà viure una colla d'anys. Sortir del consultori amb l'ànim als peus, perquè acomiadar-se dels vells moments sempre convida el pessimisme, ni que sigui a canvi de la promesa de durar més. Travessar el carrer a les palpentes sense reparar en el semàfor i una furgoneta de la tintoreria Esperança el va aixafar. Un d'aquests transeünts que hi corren de seguida va provar d'assistir-lo i recollir unes paraules balbucejants de l'accidentat. Per aquest viatge no necessitava alforges. Què diu?" volgué saber el benemèrit ciutadà que el socorria. "Sobretot", afegia el ferit, "quan algú m'acaba de buidar les alforges." "Què vol dir?" insistí l'home diligent. Però ja no obtingué resposta, perquè el malalt greu acabava de morir d'una altra cosa.
L'edat d'or. Va llevar-se emmurriat amb el geni de través i començar a regirar tota l'habitació. Obria calaixos i armaris, rebotia la roba per terra i de sobte es va posar de quatre grapes per mirar sota els mobles. La seva dona, del llit estant, amb les mans al clatell, se'l mirava amb un somriure amb bufeta i l'aire de deixar-lo fer. "Si trenques res", pensava, "ja em sentiràs." Al cap d'una bona estona li pregunta: "Què et passa ara? Què tens?" "He perdut la memòria i no la trobo enlloc", va respondre ell amb un rebuf. La dona va esbatenar els ulls, alçar els braços com si clamés al cel i enrigidir tots els músculs de la cara per expressar la infinita paciència d'aquest món. Que no ho veus, infeliç, digué, que la porta és posada.
Val més no tocar-ho. Es va realitzar. Al final, després de grans esforços i sacrificis, ho va aconseguir. I el que són les coses? Es veu que no valia la pena, perquè tothom coincidia a dir-li que estava molt millor en la seva etapa de projecte.
L'antiga saviesa. La meva àvia, la materna, era una persona molt serena, molt afectiva, en el bon sentit de la paraula. Una vegada, mentre teixia un jersei per a l'oncle Manuel, van dir-li que dins d'una hora i mitja l'aniria a veure el notari per tractar de les complicacions d'un testament. I ella, sense alçar la mirada, respongué: demaneu-li que vingui demà. El que ara em preocupa no és l'hora, sinó la mitja.
Impotència endormisca amb un gerema. El meu germà invisible aire, el meu inconsistent gerema, meu germà, cap de campana, el meu mandrós germà.
Què hi podríem fer? Sabeu aquell conte oriental tan bonic que ens parla d'un mandarí, xinès, esclar, que una nit va somiar que era una papallona i l'endemà, en despertar-se, no sabia si era un mandarí o una papallona. Doncs això no és res. A darreries de l'any passat vaig conèixer un comerciant del Port de la Selva que va somiar que era una granota i en llevar-se va comprovar que era realment una granota. La seva senyora, esgarrifada, el va treure del llit a cops d'escombra i de poc que no el desgracia per sempre més. Sort van tenir dels coneixements paranormals d'un farmacèutic, el nom del qual em callo a petició de l'interessat, que amb quatre passades de mans i una beguda va aconseguir retornar el comerciant a la seva forma habitual. Però no ha quedat bé. Les nits de lluna plena, rauca, i la seva senyora, que té estudis i és molt moderna, es vol divorciar. Sembla mentida com les històries, en passar d'Orient a Occident, perden cos i poesia.
Muts i a la gàbia. Tu hi creus en les paraules definitives? Què vols dir? Vull dir quan s'arriba en aquell moment solemne en el qual un dels membres de la parella declara l'altre: ara és l'hora de parlar d'allò que m'he callat sempre. Els dos amics es van quedar silenciosos fins que un d'ells reprengui la conversa. No, no hi crec. Callar no és mai sobrer, sobretot a mesura que posem anys. Si algú s'ha aguantat fins aleshores, és una imprudència jugar-s'ho tot en una de les cartes de la conversa. I doncs, què faries tu? Si la cosa fos tan greu, me n'aniria sense donar cops de porta. I saps per què? No. Doncs perquè em faria molta por haver d'escoltar allò que l'altre, amb tota seguretat, també callava.
Història certa del set cels, set paradisos màgics i encantats. Història certa del set cels, set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. Set nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat.
El primer gran invent de la terrestritat.
I fins aquí el programa d'avui. Com heu pogut comprovar, les músiques eren totes del Jaume Sisa, un contador d'històries amb un cert aire calderià, també. Fins al mes que ve, bon estiu. Thank you.